Al matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de sabadellencs singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador. Com va aquest dia de pluja?
Doncs, Raquel, molt bé. Jo una miqueta, com diu la cançó, aquella que diu, si te'n recordes, gotes de pluja cauen sobre el meu cap. Però aquestes gotes de pluja també continua, no vull que arribin als meus ulls i pregaré'ls perquè surti el sol, i això així ens deixaríem amb l'alegria de viure.
Que poètic, eh? M'agrada molt, Josep.
Però bueno, està sortint el sol, i avui jo penso que sortirà també esplendorós, amb una persona també com sempre especial, una persona que es coneix molt bé el rodal, que li agrada caminar. Li preguntarem si avui ha sortit malgrat aquesta pluja. Una persona que li agrada anar en bicicleta, una persona que li agrada xerrar, una persona encantadora, també dels mitjans, ha ocupat molts càrrecs, és una persona d'aquestes importants, però volem conèixer una miqueta això, la persona, no? Aquesta persona que ens acompanyi, que coneixem molt bé, que coneixeu molt bé aquí.
Doncs vinga, ens posem en situació. La temporada passada vam convidar també el periodista i activista Josep Ramon Jiménez, el JR, com li dèiem, i ens va recomanar el nostre convidat per compartir aquesta alegria de viure.
No sé, potser igual el Brunet, no?
El
Joan Brunet és de soca i arrel, aquest sí que és de soca i arrel.
També ens faltarà temps amb el Joan Brunet, per fer el recorregut, seguríssim.
Farem això.
Els buscarem.
Doncs, Joan Brunet, bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure.
I ben trobat i millor acompanyat.
Sabadellenc de Socarrel, ens deia el Josep Ramon. De fet, vas néixer a la nostra ciutat, però ens agradaria que ens descobrissis a quin barri o també a quin hospital, o si vas ser a un part a casa.
Exacte, aviam, explica.
Aquests moments eren parts de casa i jo vaig néixer al carrer Escola Pia, i vaig néixer un dia molt especial, el dia de Nadal del 1948, que és el mateix dia que pocs quilòmetres de Sabadell moria a Prada de Conflent el filòleg Pompeu Fabra.
Exacte.
Aquesta és de les curiositats, diríem, del dia que jo vaig néixer. Per tant, ell moria a Prada de Conflent, i jo naixí a Sabadell, a l'Escola Pia.
I germans, germanes, quants éreu a casa?
Jo sóc el segon germà d'una família de 7 germans.
Caram.
7 germans que...
Sí. Entretinguts, els pares.
Molt entretinguts, i més entretinguts els germans, perquè el ser 6 germans vol dir que comporta també que t'hagis de buscar contínuament la vida, perquè, esclar, vull dir que no, som molta gent a casa, i per tant, a l'hora de fer coses t'has d'espavilar, perquè si no pas tu farà un altre germà.
I quants nois, temps... quants nois, noies, 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 quants éreu de noies?
6 a 1. I després la gent diu... I després la gent diu pobra noia, i nosaltres sempre diem pobres nois.
Doncs escolta, Joan, tenim un dels teus germans que t'ha volgut deixar un missatge. Escolta amb atenció.
Hola, bon dia, Joan. Bé, m'han posat en una papereta difícil. M'han dit que parli i expliqui alguna cosa sobre el meu germà. Per mi és una de les coses més difícils, parlar sobre un germà. Què puc dir jo? Bueno... Ets un home que t'has fet a tu mateix, ets, diguem, tossut amb les teves creences i les teves maneres de ser, i els germans tenim una gran sort de tenir un periodista a casa, perquè és el que ha fet la biografia de casa, de tota la família, l'arbre genealògic. Has estat una persona que estàs investigant de on venien les coses, contrastar les dades... I les has plasmat en una web familiar que és l'orgull de la família. Per tant, jo només puc reconèixer que ets un home, això, d'una memòria excel·lent, i permeten que expliqui una cosa, que de vegades amb trobades de germans acabem amb la broma d'aquests. En tenim sort de tu perquè recordes inclús el dia que vas néixer. I permeten que expliqui aquesta frivolitat, diguem, d'això, però bueno, és una anècdota de com ets una persona. Això sí que tens una memòria meravellosa i que per molts anys et duri. Per tant, la gran sort que tinc és de ser el teu germà, i què vols que et digui? No puc dir res més. Sort i endavant.
Doncs una abraçada ben forta al Marià Brunet. Suposo que, clar, a l'escoltar les seves paraules, no? Sort tenen de tenir doncs, un periodista, has fet fins i tot una web, i m'ha agradat molt com remarcava doncs, la teva memòria, que ets un home fet a tu mateix i també doncs, a, que ets tossut amb les teves creences. Estàs d'acord?
Absolutament d'acord. Per tota la realitat que ha fet, s'ajusta perfectament a la realitat, inclús a les anècdotes que explica, que m'ha agradat que ho fes. Jo penso que som una família, els 7 germans, que ens devem tots els uns als altres. És a dir, som 7 germans molt ben avinguts, no pensem en absolut igual els uns als altres, però mai, en cap moment, ha fallat aquella complicitat familiar que ens permet asseure'ns a taula, discutir, barallar-nos si cal, però sobretot sempre amb el màxim de respecte per les posicions dels altres. El meu germà deia que sóc tossut. Jo sempre he dit que quan em pregunten quina és la millor virtut i el millor defecte, jo dic que la millor virtut és ser tossut i el millor defecte és ser tossut. Perquè sóc d'aquelles persones que no em deixo vèncer, que en el desànim sempre hi trobo l'oportunitat i que una mica, diríem, tinc un lema interior de dir no podran. És a dir, quan trobo una situació complexa, de dir, escolta, no, això no pot ser, m'haig d'aixecar i continuar. Per tant, el retrat que ha fet el meu germà és exacte. I l'anècdota que explicava ell, que és una broma recurrent que es fa sempre, que sempre diuen que me'n recordo fins i tot del dia que vaig néixer, dic, no, dic, jo me'n recordo fins i tot del dia que va néixer el meu germà gran.
Imagina't. Bueno, és, això és el que dèiem, no? És cabut com a bon capricorn, no? Com a bon capricorn, de 25 de desembre, no?
Capricorn, sí.
Això allà ho posa tot l'any, eh?
I els que creuen en això diuen que sóc un capricorni, allò...
Arquetípic.
De cap a peus.
Exactament.
A quin col·le vas anar? A quin col·legi vas anar?
Si vaig néixer al carrer Escalòpia, estava condemnat a anar al carrer Escalòpia.
Bueno, vaig ingressar... Ho havíem de preguntar.
Oh, i tant. Als 3 anys jo ingressava a P3, que se'n deia Pàrvuls A, en aquella època, a l'Escalòpia. I a l'Escalòpia hi tenia d'estar fins al final del que era el batxillerat elemental.
Fins a quart. Quart de batxillerat.
De batxillerat i revàlida, exactament. Sí,
Sí. Llavors, podies continuar comerç o fer el batxillerat superior, no?
No, el comerç, l'opció comerç era abans.
Era abans, sí. Veritat. Sí.
Era abans. Aquí dèiem que a quart de batxillerat et posaves a treballar, continuaves amb el superior i després feies el preu. Jo, per qüestions molt diverses, perquè era mal estudiant i perquè a l'escola... Ja hi entrarem, si voleu, després podem explicar coses, però l'escola a mi em va arribar sent una càrrega, per tant vaig optar per començar a treballar. Per sortir i començar a treballar. Però continuant fent batxillerat nocturn a l'Acadèmia Taula Vinyes, o sigui, el 5è i el 6è el vaig fer nocturn i no vaig acabar fent res. Per tant, inicialment vaig acabar aquí.
I eres molt trapella, ja t'he dit això? Eres trapella o no? Eres trapella o
no? No, jo no em considero dels més trapelles de la classe, ni havia de superiors. Ni intentava no destacar per massa i tampoc per massa poc. Sí que tenia complicitat amb els companys. Jo sempre dic que les coses més bones que recordo de Can Colapi va ser precisament els companys. Companys que encara periòdicament ens reunim, que a més ens trobem en situacions divertides, com que un dels meus millors amics és avi d'un dels millors amics del meu net, vol dir que bueno, és allò que dius...
Que bonic, no, això? O sigui, mantenir doncs, aquests companys de tota la vida i que a més...
Exacte, que després resulta que, no saps per què, però mira, els nets congenien i bueno, són... són aquelles amistats que no poden viure l'un sense l'altre i que ara cada dia, com que han estat confinats perquè va haver-hi un cas positiu, doncs cada dia tenien de parlar-se per videoconferència, perquè si no, no podia ser. No tenia el Narcís, que és el meu net, tenia de parlar amb el meu xic, que és el seu amic.
I la vocació periodística, quan et surt? Quan comences?
Aquí és quan entro a explicar una part de la història que segurament no es coneix, perquè el meu primer ofici va ser caixista. No sé si sabeu què és ser caixista. Caixista és ser tipògraf. Treballar amb una impremta.
Les lletres, no? Les
per tant,
lletres.
Jo vaig començar a treballar amb una impremta. I vaig començar a fer, com que havia deixat el batxillerat i havia fet 5 i 6 anys, després vaig decidir que feia oficialia industrial per un ofici que ja ha desaparegut, que era linotipista. Exacte. Per tant, jo vaig ser de linotipista. I entre els meus títols, dels quals me'n sento més orgullós, hi ha el d'oficial industrial i mestre industrial en linotípia. Un ofici que ja no existeix. Però si explico això, és perquè moltes vegades, quan se'm pregunta, jo sempre dic que les trajectòries professionals o d'estudis es van fent al llarg del temps, perquè jo vaig fer això i després, quan vaig fer major de 25 anys, o sigui, quan vaig fer 25 anys, vaig fer l'examen de major de 25 anys, és quan vaig començar la carrera. Jo començo la carrera de periodisme a 25 anys. Per tant, sempre explico que és interessant. Diu, és que el nen o la nena no vol fer res. Bueno, que faci alguna cosa, que comenci, i el que és important és aprendre i estar sempre fent aquelles qüestions que t'agraden més. I això jo és el que me'n sento més orgullós, d'haver fet sempre el que m'ha agradat. La impremta em va ensenyar molt i devia ser també allà on vaig començar a trobar el cuquet del periodisme, perquè jo em feia farts de picar cada dia textos de periodistes i, per tant, inclús feia els corregies, perquè hi havia gent que veies que no anaven bé i els esmenaves, etc. I la meva passió en aquells moments era les arts gràfiques. El que passa que després em va entrar el cuquet d'escriure i a partir d'aquí vaig començar a fer col·laboracions diverses a Ràdio Sabadell, Ràdio Joventut.
I recordem molt ràpidament, Joan, el que és ser linotipista, eh? Vull dir que ara es fa tot amb ordenador, que era fer les lletres que després les revistes i els diaris imprimien amb aquestes lletres.
Ah, exactament, sí.
Sí, que sí, pels nostres
oients... El linotipista era una peça clau en els diaris i en els llibres, perquè no es podia fer cap llibre o cap diari que no es passava per les mans d'un linotipista, que el que feia era picar els textos que es tenien d'imprimir amb una màquina molt complexa i feia unes línies de plom que després servien per poder fer les impressions.
O sigui que tu llegies tot, tu t'ho havies de llegir tot.
M'ho llegia tot. Jo vaig llegir molts llibres, vaig llegir molts manuals, vaig fer moltes matemàtiques, vaig fer guies de muntanya, etc. Vull dir que moltes coses vaig llegir a la meva joventut. Coses que t'agradaven més i coses que t'agradaven menys.
Evidentment, i així va començar doncs aquesta passió i despertar doncs aquesta vocació, com ara ens explicaves, no? Després doncs que has col·laborat amb molts mitjans, però jo et volia preguntar perquè em sembla que, clar, t'hem presentat com a Joan Brunet, que és el teu cognom, però em sembla que també et diuen d'una altra manera. Escolta aquest missatge amb atenció d'un company que va començar la carrera amb tu.
Una forta abraçada a mi, Fernández. Recorda que jo sóc l'Hernández, que sempre t'ho he dit. La lletra H és una evolució de la F del castellà. I com que les meves arrels són castellanes, doncs l'Hernández per mi, saps? Tu, el Fernández. Però bé, sapigueu que aquest joc del Fernández i l'Hernández ho ha parit el Joan Brunet, perquè vam començar la carrera de periodisme a l'Autònoma junts. La vam acabar junts, l'any 1976 vam començar, i anàvem plegats, sempre plegats, per la tarda, perquè nosaltres érem persones ja adultes que treballàvem pel matí. I recordes, Joan, no?, que jo et recollia amb un dos tetanos de quarta mà a casa teva i cap a la uni, tots dos. I, de fet, bueno, ens vam conèixer un any abans, que tampoc hi ha tants, quan vam fer un viatge als països escandinaus. Te'n recordes? Tres parelles, amb dos cotxes. El meu Seat 127 i el Dian, de la tercera parella, del Jordi i la Rosa. Apa, 10.000 quilòmetres que ens vam tirar a l'esquena. I de càmping en càmping. I deixa de dir, Joan, que gràcies a tu vam descobrir el sistema hospitalari. Avançadíssim a Suècia. Perquè a qui se li ha acut que tenia un còlic, noi? Un còlic al ronyó a Estocolm en plenes vacances. Que et van haver d'atendre superbé per això, eh? Superbé. Quan aquí encara estàvem a les Barceloneses. Quan a hospitals i medicina, perquè també recordo que la Rosa va necessitar un optalidon i no li van vendre perquè ja el considerava un barbitúric i li van haver de buscar un equivalent. En fi, històries, en tindríem tantes per explicar, però el temps és curt. Noi, amics per sempre, Joan, ets un gran paio. Abraçadíssima.
Doncs una abraçada també gegant d'amic de viatge, de carrera universitària i també, evidentment, de la vida, i m'imagino que de moltes batalletes.
Els Hernández. Sí, un orgull ser amics, perquè és un... Jo sempre dic de saludats i coneguts a la vida n'hi ha molts. Amics, molt pocs. El Josep Ramon és un dels amics. I la directora aquesta del Fernández i el Hernández, que funcionava allà, o també el de l'Encatil i el Polidor, sempre ens deien. O sigui, sempre ens associaven com a parella. Uh-huh. Ara seríem parella una parella de fet, és a dir, anàvem sempre junts, sempre fèiem l'escola junts, etcètera. Doncs, no.
Home, i, Joan... Tant,
I una cosa que és interessant, uh-huh, d'aquesta amistat que tenim amb el Josep Ramon, amb el JR, amb el Xima, que jo li digueu Xima, és que els horaris d'ell i meu no coincideixen gens ni mica. Quan jo esmorzo, ell encara està dormint. Quan jo dino, ell està esmorzant. Quan jo sopo, fem broma inclús amb això, eh? I de vegades de bon matí li envio algun missatge per alguna cosa, dic, escolta, ja ha sopat, i és el bon matí. Per tant, és curiós que amb una persona que amb horaris no coincidim gens ni mica, hi ha hagut sempre una gran complicitat i una gran entesa, un orgull.
Home, jo et dic, afegiria una cosa, si vau fer un viatge en un 127 de 10.000 quilòmetres, això, si aquesta amistat va durar, no? Va passar aquest viatge, ja és per tota la vida.
Això un 127 uneix, eh?
Uneix.
I amb aquest viatge hi ha moltes
anècdotes
molt divertides que es podrien explicar.
Mm-hmm. Que donarien per... I recordes de la facultat, de la universitat, recordes aquells temps, com anàveu així, recordes algun professor?
Oi tant. Que recordo. D'aquells temps recordo a molta gent, des del Francesc de Carreras, que ens feia dret constitucional, el Rodés, el Maria Rodés, que feia relacions internacionals, a l'Espinet, que em sembla que ens feia català...
Sí.
L'Ivan Tubau, que també que va ser famós.
És que ens va deixar ara fa uns anys.
La Mar Port Coberta, un excel·lent professor que era el Xavier Batalla, vaig tenir el Xavier Batalla, perquè nosaltres, repeteixo, érem majors de 25 anys, per tant, tots aquests professors no ens portaven gaires més anys a nosaltres. També
també començava, no? No feia gaires anys que hi havia la...
Feia, em sembla que nosaltres vam ser la quarta o cinquena promoció.
Vull dir
em
que
sembla,
és... Que sou baixes...
No ho sabria dir, però vull dir que... I que en aquells moments la signatura que tothom tenia era la del Rodés de Relacions Internacionals. Molta gent acabava la carrera, però li quedava Relacions Internacionals amb el Rodés. Perquè feia uns exàmens que a la gent... El neguitejava, el primer que el feia oral. I això, contra el que jo preferia, sempre jo si podia demanava exàmens orals sempre a la universitat. Preferia un examen oral que no pas escrit. Perquè em té un avantatge, veus la cara del profe. I per tant, per poc que no domini els gestos, li estàs veient si vas bé o no vas bé. Per tant, ara, esclar, n'has de saber això també.
Ah, llenguatge no verbal, clar.
I així també, perquè així a la família hi ha algun antecedent o alguna que es dediqués al periodisme,
no,
a escriure,
no,
diguéssim, tens algun...
De tota la cerca familiar que he fet, que he arribat al 1000, en aquest moment estic al 1780, no ha sortit cap escriptor. No. Sí que hi ha un periodista que és el Manel Brunet, que tothom es pensa que eren parents o no té res a veure, ni tampoc el José María Brunet de La Vanguardia, ara del País.
Exacte.
Que tampoc té a veure res amb mi, i la Fina Brunet tampoc. És a dir, sí que hi ha brunets periodistes, però no. Per tant, la meva família directa, jo diria que sóc el primer que m'ha dedicat a aquestes qüestions de l'escriptura.
I, Joan, explica'ns, perquè, clar, una cosa és la teoria, no?, quan vas a la universitat, i una altra cosa, la pràctica. Com recordes l'ofici de periodista i els mitjans? Perquè vas treballar també doncs, a ràdio, premsa, has treballat a molts mitjans, no?
Sí, no. A veure, jo sempre quan em pregunten què sóc, jo dic de formació periodista, però no sé què sóc al final. No, és a dir, perquè jo sempre, una de les coses que defenso és que a la vida hi ha dues universitats, la Universitat de les Aules i la Universitat de la Vida. I si em provoqueu, la Universitat de la Vida és molt superior a la Universitat de les Aules. Amb això què vull dir? Que és una mica la Universitat de les Aules et pot ensenyar determinades coses, però és la Universitat de la Vida qui t'acaba formant. I hi ha un únic inconvenient, que quan et titula la Universitat de la Vida ja has arribat al final, però vull dir que no.
Aquest.
Jo em sento de formació periodista. El que passa que de periodista a periodista jo em vaig fer relativament poc, amb unes col·laboracions que feia a Ràdio Sabadell, l'anterior a Ràdio Sabadell, a Ràdio Juventut de Sabadell, que era de la cadena de Ràdio Discussió, allà vaig conèixer el Xavier Binader, i després a la revista Can Uriac feia col·laboracions, etcètera, feia coses d'aquest tipus. Col·laborava també amb el Josep Maria Francino amb Ràdio Terrassa, el Xino, que li enviava uns petits guions cada setmana, que per cert li haig de preguntar si ell se'n recorda, perquè l'altre dia ens vam veure i no li vaig preguntar, te recordes d'un Brunet? Perquè em sembla que no ho lliga ell, això. I el cert és que del 76 al 79, 1976-1979, és quan faig més de periodista el ser corresponsal del Diari Avui.
Exacte.
Per Sabadell i tota la comarca. Aquí és quan, diríem, es consolida una mica el meu paper com a periodista. Al arribar a l'any 79, i allà descobreixo que com a periodista els periodistes tenim mancances. És a dir, pensem que entenem de tot i la realitat entenem de pràcticament res. Això és... I per tant, quan hi va haver el primer Ajuntament Democràtic, l'Ajuntament de Sabadell va convocar un concurs per fitxar una persona que portés l'oficina de premsa. I sembla que ens vam presentar 11 o 12 persones i jo m'hi vaig presentar amb una voluntat clara de dir, si m'agafen, durant 2 anys aprendré sobre administració local i seré un expert en temes d'ajuntament. I després poder tornar a la professió sent un expert en aquesta història. Les coses, per això, les dibuixes d'una manera i acaben sent d'una altra. Em van agafar a mi i vaig acabar fent 4 anys, tot el primer mandat, a l'Ajuntament de Sabadell. Amb una cosa que se'n deia Servei de Publicacions i Informacions de l'Ajuntament de Sabadell, en el qual hi havia 3 persones, que eren el Joan, el Brunet i el Mauri.
Però tant, també devia ser...
El Joan Brunet...
Digues. Que va ser una aventura engrescadora, amb el sentit que era el primer Ajuntament democràtic, vull dir, tot era un món nou per construir, tot aquest aspecte, doncs...
Sí, perquè a més el gran avantatge és que com que tots n'apreníem els regidors els primers, perquè tampoc no sabien res, per tant, l'aprenentatge el vam fer conjunt. I allà vas començar a veure les complicacions de l'administració, que les coses no són sempre fàcils, que una cosa és decidir què vols fer i l'altra com ho pots fer, perquè sempre una mica la diferència entre el que és projectar i executar, més a l'administració. Per tant, aquestes coses les vaig aprendre molt allà. Així és com a l'Escola Pia jo havia après, sobretot vaig aprendre en relació a la importància del companyerisme, de la relació amb els companys, i el sentit de la justícia, és a dir, quan veia professors que castigaven un company que jo considerava que era un càstig injust. Per tant, en allà jo recordo aquesta sensació de sempre analitzar les situacions en aquella època de Can Colapi, s'escapava alguna que altra retallada, jo sempre, quan hi havia això, sempre pensava és un acte d'injustícia. El que passa que no m'atrevia a dir-ho en públic, perquè si no, segurament... Però aquests sentiments el vaig aprendre allà. I a l'Ajuntament el que acabo aprenent és que les coses sempre són molt complicades. I que és molt fàcil criticar i és molt difícil el fer. És sempre més fàcil anar a la contra que no pas anar a favor.
No, no, que és una exacta, tota una experiència nova que coneixes, no? A més, amb, clar, amb això, amb Toni Ferrés, amb representants ja polítics, amb que s'obre la ciutat, després d'aquests anys de foscor, vull dir que, clar, era l'època també que hi havia el diari de Sabadell, no? Vull dir que era una època que va ser, doncs, jo penso que molt, molt engrescadora i molt de...
Molt, 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 molt. De fet, aquesta època, gràcies a aquesta època, vaig poder passar a l'any 79 a la Diputació de Barcelona, on per una sèrie de circumstàncies, vaig acabar portant el servei de comunicació de la Diputació de Barcelona. I allà hi vaig estar també 4 anys. Els 4 anys següents van ser els previs en els Jocs Olímpics i vaig ser escollit també en un concurs que es va fer de mèrits com a director del Centre Internacional de Premsa de Barcelona. Aquesta activitat la vaig fer fins al 92 amb els Jocs Olímpics i després la gestió posterior del centre fins al 98, que és quan se'm convida a fer una cosa que jo sempre hauria dit que mai hauria fet, que era anar a una universitat. I per què? Doncs simplement perquè la universitat, després de la meva experiència de l'autònoma, sempre pensava que era un món de savis en el qual hi havia discussions que de vegades no sabia si servien per massa què, etcètera, etcètera. Parlo des del punt de vista de ciències de la informació en aquests moments a partir de l'autònoma. I a més a més ho veia un món molt complicat, això de la universitat ho veia molt complicat. Però el doctor Ullol, que era el rector en aquells moments del que era la quarta universitat, se'n deia, encara no tenia nom, em va cridar per una sèrie de coses i em va embolicar en poder en entrar a la universitat. Però tot cas ja us ho explicaré, si us interessa, us explicaré més de manera.
Doncs el que fem ara és un respir. T'hem demanat 3 cançons que formin banda, la banda sonora de la teva vida. Comencem doncs escoltant a Joan Manel Serrat. Continuem descobrint l'alegria de viure d'en Joan Brunet. Tenim un altre missatge, perquè clar, ara mateix parlàvem de periodisme, dels inicis, de la vocació, de la professió, també del pas durant els anys a l'Ajuntament. I ara és el moment d'escoltar una companya d'aquesta casa, la Mireia Sanz, directora del Cafè de la Ràdio, que també doncs, et vol dedicar unes paraules.
Quan penso en el Joan Brunet, el que em ve és la conversa que tenim cada estiu. Ell insisteix en que vol jubilar-se de les tertúlies o ser becari de l'estat de les tertúlies de la ràdio, com ell li agrada dir, i jo insisteixo que ha de seguir participant i de moment m'estic emportant el gat a l'aigua i estic aconseguint doncs, que pugui seguir participant amb nosaltres, segurament no tant com a mi m'agradaria, però vaja, igualment estem contents de sentir la seva veu, la veu del Joan i de les seves explicacions i les seves opinions sobre el que passa a Sabadell i al món. I per mi el que defineix el Joan és una persona de conversa llarga, de reflexió, de parlar sobre la vida des d'una perspectiva àmplia, d'analitzar la política també des de diferents aspectes i sobretot d'un esperit crític amb si mateix, crec. Crec que li noto, amb els anys que fa que el conec i que comparteixo tertúlies amb ell, veig que hi ha qüestions, no?, que un dia les veu d'una manera i l'endemà d'una altra, i per tant entenc que hi ha una reflexió interna i això crec que és una de les bondats que tenim l'ésser humà, no?, pensar i rectificar quan hi ha alguna cosa que després els fets ens demostren que no acaba de ser del tot correcta, no? I vaja, res, espero que segueixi participant molt de temps amb nosaltres i que seguim rient molt com riem a les tertúlies del divendres, intentant fer broma i mirant-nos l'actualitat amb el màxim d'humor que podem.
Moltes gràcies també a la nostra companya, la Mireia Sanz, que Joan, sembla que de moment et guanya, eh? Afortunadament, doncs et tenim encara aquesta emissora amb les tertúlies.
I és molt important el que dius, sí, sí. Penso, Joan, això, aquesta capacitat de riure i d'autocriticar-se, no? De reflexionar, no? De si és precís rectificar, no? Que això a vegades costa, no? Costa. Però a mi el que m'ha agradat és això que ha dit de riure, no?
Sí, jo penso que les coses de la vida sempre hem d'intentar posar-hi el màxim de bon humor o de bon rotllo possible. És a dir, la vida ja ens té reservades moments difícils i complexos. Si a més a més ens els agafem per la banda dramàtica, malament. Jo sempre, un dels meus lemes seria que en moments de dificultats sempre hi ha oportunitats. I a mi sempre m'agrada més veure les oportunitats que no pas les dificultats. Perquè, bueno, al llarg de la meva vida m'he trobat en molts moments de desànim, allò que us deia al començament, de dir, doncs, escolta, no podran, jo continuo, endavant.
Això és important, també, doncs, malgrat els obstacles que tots trobem a la vida, continuar, doncs, buscant aquella alegria de viure. Hem de dir, hem d'avançar, i encara ens queda molt. Volia que ens parlessis també de com va ser, doncs, escollit a director de la Fundació Bosch i Cardellach, tota una institució, també. Com vas acceptar i assumir, doncs, aquest encàrrec?
A veure, sé com vaig ser elegit, no sé com vaig acceptar. si em permeteu. L'elecció es va fer pel Consell de Numeraris, que per tant a mi m'honorava que el Consell de Numeraris diposités la confiança en mi, com també ho va fer el patronat, però moltes vegades m'he preguntat com és que vaig acabar acceptant, diríem, Però, bueno, com moltes coses de la vida que em pregunto com és que vaig fer això, si sempre hauria dit que no ho faria mai. És a dir, quan us deia, jo no pensava mai en espetegar en una universitat. Doncs mira, per no voler-hi espetegar, hi vaig treballar 20 anys a la universitat. Per tant, a la Fundació Bosch i Cardellach també no pensava mai que podria ser el director, entre les coses, perquè, si em permeteu la petita anècdota, jo sempre recordo una anècdota de quan era petit, 7 o 8 anys, que la meva mare em va portar a escoltar una conferència del doctor Crosafont sobre Teilhard de Chardin, com us sabeu, Miquel Crosafont, i recordo, i ho dic sincerament, que era un rotllo de conferència per un nano de 7 anys, i sempre he pensat qui m'havia de dir que aquella persona que estava donant la conferència i a mi ens lligaria una mateixa cosa, que és que ell va ser director de la Fundació Bosch i Cardellach, molt superior, òbviament, en el meu cas, però jo també he acabat sent director de la Fundació Bosch i Cardellach, que també és un dels elements que m'enorgulleix d'haver fet.
I el Crosafont, un dels fundadors, no? Un dels fundadors.
Fundadors, sí, sí. Però no va ser el primer director, va ser el segon director.
Va ser el segon, exacte. No, fantàstic.
Doncs tenim també un missatge per tu d'una amiga i també una companya d'aquesta entitat que destaca la teva implicació, també les teves ganes de fer coses a la Fundació i la teva capacitat per fer equip.
Hola, Joan. Sóc una numerària de la Fundació Bosch i Cardellach, que un dia li vas proposar en el hall i en el passadís de muntar exposicions. No sé si recordes el bé que ens ho passàvem. A la primera vam pintar de ratlles el passadís, l'entrada, me'n recordo la cara de content que feies de veure allò tan alegre i que era sobre l'aplec de la salut. Després vam muntar la de ratolins de biblioteca, que agafàvem les estanteries de la biblioteca i ens vam transformar en vitrines de l'exposició. A Feliu Elies vam convertir el passadís en una cronologia. Érem un equip que ens ho passàvem la mar de bé i posàvem allà les hores que fos, i entre tots anava sortint. I bé, és, la veritat, sincerament, és un dels records més macos que tindré en aquesta vida. Bueno, molt bé, doncs, una abraçada, Joan, adéu, espero que sàpigues qui sóc.
Qui és? Ho saps?
Hombre, sí, sí, qui ets? La Maria, la meva estimada Maria.
Responsable de les exposicions,
amb molta complicitat, una persona que jo estimo molt, perquè a més ens enteníem molt bé, ella sabia les dificultats amb què fèiem les coses, però vam tirar endavant i vam fer exposicions que jo considero que són importants en el moment que es van fer.
Home, Josep, jo crec que tots hem visualitzat, no?, a tots dos fent aquestes exposicions, transformant tota la Fundació.
Donem fe de lo que deia la Maria i de la capacitat del Joan, sobretot d'engrescar, d'engrescar, i jo penso, ja també com a part també que d'aquesta aventura una miqueta, doncs aquesta capacitat, això, de compartir, no?, i d'il·lusionar a tothom, no?, que jo penso que és important, no?
És fonamental, jo crec, molt, i més en els temps actuals,
Sí, exactament. Sí, perquè jo sempre dic, una de les coses que repeteixo des de fa molts anys, És que si esperem tenir més diners per fer les coses, no en tindrem. Però sí que hi ha més capacitat, tenim molta capacitat de gestionar les coses més correctament. I, per tant, confiar més en els altres, que allò que jo no tinc, un altre el té. Jo sempre, una mica, sempre dic, i això ho vaig aprendre d'un senyor que es diu Cristóbal Colón, no el Cristóbal Colón, que és el president de la Fageda, el president de la Fageda és el Cristóbal Colón, que té moltes anècdotes. I d'ell vaig aprendre que tots som discapacitats, que tots ens falta una cosa o altra i de tots necessitem l'ajut d'una altra. I si no som conscients d'això, malament. I això està a la base del treball en equip. I a la Fundació Bosch i Cardellach, com també en altres llocs durant la meva vida professional, he tingut la sort de comptar amb grans equips de persones que en sabien molt més i en saben molt més que no pas jo, però que, bueno, ens posàvem d'acord i tiràvem coses endavant. I, per tant, jo sempre he dit que de les feines que he fet n'he après molt. He après més que no pas el que he donat.
Aquesta és la virtut, no? També, doncs, a fer equip, a tenir les altres capacitats, no? I sumar esforços i sinergies per arribar, doncs, als objectius. Hem de destacar també que després de la Fundació, doncs, vas fer el salt a les entitats del tercer sector i ara presideixes, doncs, a l'associació Ethos. Explica'ns també, perquè suposo que va ser un canvi important, no, aquest?
Molt, molt, i d'aquest haig de dir que jo no hi volia entrar de cap de les maneres, no, perquè considerava que era un sector que no coneixia, i de fet anava donant llargues quan m'ho anaven plantejant. I al final vaig decidir una estratègia que deu ser de les poques estratègies que la meva vida ha fallat, però i vaig decidir dir que, escolta, els demanaré que ens reunim amb l'equip professional de terapeutes i en la xerrada se n'adonaran que jo no sóc la persona. Doncs vaig sortir d'aquella reunió dient deixeu-me 6 dies i em penso si accepto la presidència. Perquè allà vaig descobrir una altra cosa important, que és que jo a Ethos hi podria portar una part que a ells els hi faltava, i per tant que els hi faltava des del punt de vista més relacional, institucionalment parlant. Ho tenien tot, ho tenen tot. Perquè és a dir, la metodologia que s'aplica és d'un èxit més que aprovat, l'equip funcionava molt bé, funciona molt bé, però possiblement els hi faltava una mica aquesta institucional. I això és el que vaig considerar que podia portar, i hem acabat fent un equip excel·lent, en què cadascú fa allò que fa i ho compartim.
Doncs escolta amb atenció també a la Lilian Gil, la gerent de l'entitat, que recorda anècdotes dels inicis i que jo crec que també et sorprendran.
Anècdotes amb en Joan en tenim moltes, però als inicis de la seva presidència va ser especialment graciós que tenia una dificultat, entre cometes, que a Ethos tothom el coneixíem, i a partir de les celebracions amb els usuaris, els voluntaris, els professionals, que hi conegués a tothom a dintre de la casa, doncs clar, anava pel carrer i el saludava molta gent. I ell sempre em deia, bueno, sé que són els d'Ethos perquè quan se m'apropen i efusivament m'abracen, em donen petons, diu, ja sé que són de l'associació, perquè sempre hem tingut aquest costum i som persones molt properes i carinyoses, i bé, sempre ens ha distingut per això, tot i que ell encara no sap qui som molts dels que el saludem.
Doncs una abraçada també per la Lídia i per tot l'equip d'aquesta associació, que evidentment doncs, fan també mans i mànigues per millorar doncs, la situació i el dia a dia de tots aquests usuaris, no?, que teniu a l'entitat i també de les seves famílies, i també suposo que moments complicats ara, Joan, amb tota la pandèmia.
Difícil ara.
Molt complicats, però han sabut trobar les oportunitats. I dintre les limitacions estem fent la feina de la millor forma que la podem fer. Hem descobert noves possibilitats que, quan tornem a la normalitat, que no sé quina normalitat serà, podrem continuar aplicant, i que això ens beneficiarà sobretot a tots els usuaris, que és el nostre objectiu, atendre els usuaris el més bé possible, en ells i els seus entorns.
Se'ns acaba el temps. Tenim moltes preguntes, però se'ns acaba el temps i som conscients que has de marxar. Digue'ns, Joan, a qui recomanes per compartir amb nosaltres una estona de vida i la seva alegria?
Mira, agafaria una persona de la meva generació, bueno, les dues són més o menys de la meva generació, però una coneguda de gran i l'altra que la coneixia de molt jove. La de gran és el Josep Manel Suárez, que és el president d'Atendis, també una entitat del tercer sector no suficientment coneguda, i amb qui estem tirant endavant un projecte important de poder fer una plataforma conjunta de les entitats del tercer sector Sabadell. Per tant, jo penso que és una persona que val la pena. I una altra, que és una persona que fa molts temps que no l'he vista, però que l'havia tingut a la meva patrulla d'escoltes, que és el Miquel Comas. Miquel Comas, que ara recentment li han fet un reconeixement per la seva tasca esportiva, una persona molt interessant perquè també és una persona lluitadora que ha superat amb escreix totes les proves que la vida li ha posat al davant i que no s'ha deixat portar mai pel desànim. Per tant, em penso que és una persona que també valdria la pena que convidéssiu i que coneguéssiu qui és i què ha fet.
Doncs els buscarem, els buscarem i els convidarem.
I ho farem, eh? I per últim, això, la pregunta, a on trobes la teva alegria de viure?
Jo diria que l'intento trobar cada dia, en cada moment, en cada cosa que faig. És a dir, que no, quan el matí em llevo o si és el matí em poso a caminar, és l'alegria que tinc de poder posar-me a caminar cada dia. I que és un costum que fa 6 anys que estic fent. De 6 a 8 del matí, si em busqueu, em trobareu al carrer. Llevat d'avui, que com que plovia, ho he substituït per la bicicleta estàtica, que és el substitutori, mal substitutori, perquè és molt avorrit la bicicleta estàtica. Però aquesta és la primera alegria del dia. També n'hi ha més, és a dir, quan em trobo amb les persones, quan arribo a casa i em trobo amb l'Olga i jo ven amb els nets. Per tant, aquestes són les alegries que vas tenint en cada moment. Això no vol dir que no hi hagi moments de desànim, però sempre que hi ha un moment de desànim, i a casa ho sap, l'Olga ho sap molt bé, jo me'n vaig a dormir. És a dir, quan ho veig tot negre, me'n vaig a dormir, perquè a més no hi ha res que tregui el son. Dormo i l'endemà al matí torno a tenir l'alegria de viure perquè les coses les veig d'una altra manera.
Bueno, i molt ràpid, és que és quan dormo que hi veig clar, no? Que deia el poeta.
Sí, doncs exacte, sí senyor, sí.
Evidentment.
El poeta ho va definir així en dia cert.
Doncs sempre hem de buscar en els moments de desànim que hi ha alegria de viure, en els petits plaers, com ens comentava doncs ara el Joan. I Joan, per acabar, quan vas caminant per la ciutat, quan passeges, quan parles amb la gent, com veus la ciutat i com te la imagines ara que escoltem John Lennon, no?, amb aquesta cançó que has triat? Com te la voldries imaginar? Com la veus i com te la voldries imaginar?
Jo no m'imagino una ciutat com és, en què el que és més important són les persones, i me la vull imaginar una ciutat que és solidària, que és atenta, que és respectuosa, que és cívica, que s'estima a ella mateixa i que hi ha una complicitat entre tots els ciutadans amb les seves institucions. I per tant, a mi Sabadell sempre m'ha agradat molt. Just quan era petit, que era lletja, bruta, etcètera, destratada, era la meva ciutat. I aquesta ciutat, que sempre la vull imaginar molt més arreglada, no sé, sempre penso que el factor humà per mi és el més important. Perquè la ciutat funciona si la gent funciona, si la gent s'estima, si la gent es valora. Un dels defectes que tenim els sabadellencs, que deu ser general, és que tenim un capellet, que cadascú va per ell, ja ho diu la dita, però que, a més, de vegades som envejosos amb el que fa l'altre. I no ho som perquè sí, sinó perquè mira que hauria d'haver-ho fet jo i ho fa aquell altre. Doncs si ho fa l'altre i no fas tu, suma't a la iniciativa i digues, escolta, jo sóc aquí per ajudar-te. I mira que senzill, això. Això és el que m'agradaria per Sabadell.
Això també ens agradaria a nosaltres. I això és el que intentem fer també doncs, amb aquesta secció amb el Josep Alavedra, anar sumant totes aquestes alegries i anar empoderant també a la ciutadania. Una abraçada ben forta des de la distància. Que vagi molt bé, que tingueu bon dia.
Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres. Nothing to kill or die for. And no religion. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the people sharing. I'm a dreamer, but I'm not.